institucional i hi ha un acte oficial al qual hauré d'anar després de fer aquesta presentació. El més lògic ha sigut delegar la representació, però és que no m'ho volia perdre. O sigui que ja em perdonaran els ponents i vostès de la mala educació de presentar-los i marxar, però tampoc els faig falta, s'apanyen solets. Jo el que els volia dir és que aquesta conferència, que no és més que una mostra d'una línia de treball prou consolidada, no només amb els respectius autors i en els seus focus de recerca, sinó dins del museu, vegis Quaris, la revista que tots coneixeu, vegis d'altres conferències, vegis el cicle que ja preparem amb les professores Júlia Beltrán i Núria Miró l'any que ve, una llarga perspectiva sobre l'immens treball fet amb tot el material ceràmic que ha sortit del Born i que feliçment s'incorporarà al projecte expositiu del Centre Cultural del Born. Doncs en aquesta llarga línia, de la qual ja els anunciem doncs, un futur potent, d'aquí un anyet, no tant, sí. Doncs avui tenim el goig de presentar aquesta conferència que, com veuen vostès a la pantalla i jo en el paper, doncs ens parla de les produccions ceràmiques de Barcelona dels segles XIII al segle XVIII. És doncs un recorregut llarg de més de mig mil·lenni i metodològicament enfocada des d'arqueologia, arqueometria i intercanvi tecnològic. Aquesta és la segona qüestió. Una de les qüestions claus, ara en parlava doncs, amb el doctor Buxeda, que així com des de les universitats i centres de recerca un tema va portant a l'altre i tal, i aquesta és la força que empeny, des del museu tenim la virtut contrària i absolutament complementària, que és la d'anar incorporant les diferents metodologies per anar resolent els grans canvis i les grans continuïtats de la història de Barcelona. I això és el que fa especialment fructífera aquesta relació, que també, com ja vostès imaginen, vol dir posar en relació com més va amb més profit tant tots aquells mètodes basats en l'estudi dels materials, o sigui, en l'arqueologia, com tots aquells mètodes basats en les fonts escrites o en les fonts gràfiques més pròpies de la gent que ha tingut una formació del que diu l'historiador, encara que l'arqueologia, òbviament, vol aspirar a construir relat històric. O sigui que tenia moltes ganes de plantejar això, al igual que les altres conferències també mirem de fer, aquesta és una cirera més d'un cistell que n'hi ha moltes i que van sortint totes les que tenen relació. Avui, com saben, doncs, l'autoria del que ens presentaran correspon a Júlia Beltrán de Bercero, que és doncs, la persona que intervindrà, crec, en primer lloc, no? O en segon lloc? En segon, bé, diuen en primer, en segon, ja s'ho farà. És conservadora en cap del conjunt monumental de Plaça del Rei del Museu d'Història de Barcelona, l'espai doncs, on som, que ja saben vostès que va baixant avall i que va construint relats en espiral i superposats, projecte museístic en el qual ja ha contribuït fefaentment, com a arqueòloga, especialista en arqueologia cristiana, antiguitat tardana i l'alta edat mitjana. Ha dedicat el seu temps d'estudi a la ciutat romana i a la tarda d'antiguitat de Bàrquino, però també, des d'un punt de vista més específic i més especialitzat, a la ceràmica medieval i moderna, no només pel que és en ella mateixa, sinó pel que és com a indicador de molts altres processos. Dirigeix la revista Quaris, fa de professora i conferenciant en màsters i congressos diversos, dirigeix algunes excavacions importants, o les segueix, o les tutela, o les tutora, com la que tenim en aquests moments en marxa a Sant Just, i que ja saben que està donant molt profit, i això en un marc, diguem-ne, doncs, de la ciutat, del país i internacional. Un marc en el qual doncs, fa anys va ser gran impulsora, juntament amb Alcalà, dels congressos internacionals de mobilització de jaciments arqueològics. Ja ho vaig dir en l'última sessió que vam tenir també propera als temes d'avui, bueno, relativament propera, que és que han sortit les actes del Congrés de Toledo. Per per si algú no les té, que les demani a la llibreria, que els hi faran venir. La tasca que presenta avui ho fa conjuntament amb el doctor Jaume Buxeda, persona doncs, que des del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia se centra en la cultura material i l'arqueometria com a professor agregat d'arqueologia de la Universitat de Barcelona. Amb estudis completats tant a França, al laboratori de ceramologia de Lyon i també a Grècia, entre d'altres indrets, ha treballat en molts projectes de recerca d'aquest camp de l'arqueometria, de l'estudi dels materials, que jo el que deia, bé, tots dos, sigui per escrit, sigui en projectes i tal, són persones d'aquelles del centenar de recerques, de publicacions, de coses, allò va sumant, i aquí sumant els projectes, oi? Doctor Buxeda dona un centenar. Aleshores, doncs, a mi el que sí que és allò que no sent arqueòleg de formació i veient com aquest coneixement positiu i amb unes balises rigoroses dels materials, doncs des de l'estudi dels materials s'ha pogut avançar, jo li comentava com el que em sembla magnífic és aquest recorregut de llarga durada. Per mirar una mica només, per donar-vos una mica dels títols de recerca, que per anar ràpid traduiré de l'anglès, perquè doncs, és la ciència en la qual l'arqueometria doncs, més es propugna, integrant les tècniques geoquímiques i mineralògiques. Una nova aproximació als materials i a la provinença de la ceràmica arqueològica. Identificació, recuperació i millora de les manufactures ceràmiques de l'antiga Mediterrània, de les tecnologies de manufactura ceràmica de l'antiga Mediterrània per la reproducció d'artefactes ceràmics de valor arqueològic. Estudi arqueomètric i arqueològic de la producció i difusió d'àmfores del nord-est peninsular, península ibèrica s'entén, durant els segles I abans de Crist a I després de Crist. Construint el concepte d'Europa, la poteria de majòlica com un símbol comú dels països europeus en temps moderns. Lògic, en el nou món colonial. Aculturació en arqueologia i arqueometria ceràmica o impacte tecnològic en el nou món colonial, canvi cultural en arqueologia i arqueometria ceràmica. Bé, com vostès poden veure, el que deia, doncs com a partir d'una tècnica concreta, en el cas del doctor Buxeda, amb una perspectiva doncs, de llarga durada i aplicada en diferents espais, en el cas de la directora d'Aquaris i de la persona que, com deia, juntament amb Núria Mira l'any que ve ens oferirà aquest curs de llarga trajectòria en molts materials també i amb una especial dedicació precisament al tema d'avui, a tot el que és, doncs, com diu el títol, la producció ceràmica de Barcelona del segle XIII al segle XVIII. Jo els agraeixo molt aquesta conferència en nom del museu, com agraeixo a vostès la seva presència i havent de marxar aviat per discreció amb escolta allà al fons per no molestar. Moltes gràcies i endavant.
Bona tarda. Deixin-me abans de començar que els agraeixi la seva presència i agrair evidentment al museu l'oportunitat de presentar això, tot i que és una són els resultats d'un projecte de recerca en el que estem participant nosaltres i més gent, com ara els explicaré, doncs sempre està bé que ens donin l'oportunitat d'acudir a un públic que moltes vegades des de la universitat no s'hi arriba. El que venim a presentar ara és bàsicament de manera directa el resultat d'un projecte que tenen vostès en pantalla, que és el projecte Technolonial, l'impacte tecnològic en el nou món colonial de les ceràmiques europees quan arriben a Amèrica. Aquest és el plantejament general del projecte. És un projecte que va estar en actiu des del 2008 fins al 2011. I, bàsicament, el projecte pretenia estudiar quin és l'impacte que tenen les ceràmiques europees quan arriben a Amèrica. Aquest és la visió global del projecte. Les ceràmiques europees arribades a Amèrica s'han estudiat molt, especialment en els Estats Units. D'alguna manera és la construcció del passat dels Estats Units. I tot això s'ha fet d'alguna manera sense tenir ben estudiat els materials a Europa. S'ha estudiat molt a Amèrica, s'havia estudiat històricament molt a Amèrica i s'havia estudiat molt poc aquí a Europa. Faltava conèixer exactament quines són les produccions ceràmiques que es fan aquí, conèixer-les bé, primer per al nostre propi interès, però segona perquè si no és molt difícil interpretar correctament el que està arribant a tota Amèrica. El projecte es va plantejar, com veuen vostès, bàsicament amb una doble vessant. Hi ha dos grans moviments a partir del segle, a finals del segle XV, en el segle XVI, des de la corona de Castella, sobretot, cap a Amèrica. D'una banda hi ha tota l'expansió, que és la coneguda, la colonització d'Amèrica per part de la corona de Castella, sempre amb un viatge que es fa passant per les Illes Canàries, amb problemes de la navegació, no es pot navegar com es vol en aquests moments, es passa per les Illes Canàries, s'arriba al Carib i a partir d'allà s'expandeix tota la colonització, com saben vostès, doncs cap al sud dels Estats Units i fins al sud de Sud-amèrica. Aquesta és una expansió imperial, colonial, però paral·lelament hi ha una altra expansió que és bastant desconeguda, que és que a mitjans del segle XVI els baleners bascos arriben a les costes de Terra Nova i de Canadà, del Labrador i del Quebec, i instal·len assentaments on processen totes les balenes, els assentaments temporals on processen les balenes que estan pescant abans de tornar un altre cop cap a la península ibèrica. I aleshores en aquests assentaments, evidentment, ells hi porten la seva cultura material. Fins i tot les teules que utilitzen per construir les cases són teules que se suposa que venen del País Basc o de la banda de França. I en principi els baleners bascos estaran instal·lats en allà durant tot el segle XVI fins que els expulsin els francesos que volen començar el seu imperi colonial a Nord-Amèrica. El projecte té uns antecedents que són importants perquè ens van donar un marc on poder començar a treballar i bàsicament l'antecedent més clar, més directe, seria aquest projecte Ceramet. És un projecte que va permetre durant el 2003-2006 va permetre fer un primer estudi de caracterització química d'un gran nombre de centres productors de la península ibèrica, amb una sèrie de limitacions, però va permetre això, però sempre enfocat a la pisa. La pisa és la ceràmica per excel·lència que s'ha estudiat sempre, és la ceràmica més ben coneguda, és la ceràmica que més s'ha estudiat també des d'Amèrica, i és la ceràmica que vam començar a estudiar nosaltres també. I paral·lelament al desenvolupament del projecte Tecnolònia, en els mateixos anys 2008-2011, va haver-hi un altre projecte, també, que és el projecte ArcSim, que en part se solapava en aquest projecte, centrat en la PISA, i que sobretot treballava coses del Carib i coses de Mèxic, Estats Units i Amèrica Central. El projecte que vam plantejar amb el Tecnolònia és un projecte que pretenia superar una mica aquest estat de la qüestió. L'estat de la qüestió és que se sabia molt de la PISA o se sabia bastant de la PISA, però se sabia molt poc de la resta de produccions. I la PISA, tot i que és la ceràmica més important, és la ceràmica de prestigi, és la vaixella de taula, en realitat és una part molt petita de la ceràmica que arriba. La major part de la ceràmica que arriba és la ceràmica d'ús corrent, la ceràmica vidrada, la ceràmica comuna, la ceràmica de cuina, i també tot el que són els contenidors de transport. Els contenidors de transport amb els que es porta absolutament tot el que necessita Amèrica. Tot el que necessita Amèrica surt de la península ibèrica i se'n va cap allà. Fins i tot durant els primers anys la corona no dona cap permís perquè s'instal·li cap taller ceràmic. És una cosa que es controla i el permís es demana a la corona i la corona no el dona. Amb la qual cosa tota la ceràmica i tot el que necessita Amèrica per abastir-se ha de sortir des de la península ibèrica. Per tant, vam decidir estudiar tots aquests tipus ceràmics i vam decidir estudiar els casos que ens van semblar més importants, al País Basc, per veure l'expansió cap a aquesta zona de Canadà. En el País Basc la situació era molt dolenta, no es coneixia absolutament res de les produccions d'aquesta època. Sevilla és el gran centre productor en Europa en aquests moments, perquè tota la ceràmica que es necessita pel comerç amb Amèrica es produeix a Sevilla, i això fa que fins i tot molta gent d'Holanda i d'Itàlia deixin els tallers i s'intentin instal·lar a Sevilla, perquè és realment el major centre productor, és el negoci assegurat, perquè la necessitat de ceràmica pel comerç i per la colonització d'Amèrica és ingent. I després, un altre centre important que vam escollir és Barcelona, perquè és un centre important en el Mediterrani, i evidentment per una qüestió de que si estem a la Universitat de Barcelona, això no es pot confessar quan un fa els projectes, però vam decidir que havíem d'estudiar a Barcelona. I a part, es van estudiar tres casos en aquestes zones colonials: d'una banda Gran Canàries, d'una altra banda a Perú, i d'una altra banda la zona de Colòmbia, Panamà. Després els explicaré una miqueta el que hi ha. L'equip investigador és un equip molt ampli, ha sigut sempre un equip molt ampli, on hi ha moltes institucions, aquí les tenen totes, però bàsicament volia dir que a part de nosaltres i el Museu d'Història de Barcelona, hi ha també la Universitat del País Basc, la Universitat de Sevilla, la Universitat de les Palmes de Gran Canària, i també hi ha el Museu i Parc Arqueològic de la Cova Pintada, que és una institució de Gran Canària, i després hi ha també institucions de fora. Està el centre d'Atenes, d'Arquimetria, l'Institut of Material Science, després també el Museum Conservation Institute de la Smithsonian, als Estats Units, i el Departament d'Humanitats de la Universitat Catòlica de Perú. Els resultats s'han anat presentant en diferents congressos i en diferents publicacions científiques. D'aquestes, si m'ho permeten, jo destacaria el Global Pottery, que és un congrés que vam organitzar l'any passat per part de la gent que vam fer el projecte, i que és un congrés internacional on va participar gent de tots els 5 continents, on es va presentar els resultats del nostre projecte, i evidentment altres equips van presentar els resultats dels projectes de recerca similars que havien fet. I també és important destacar que dintre d'aquest projecte s'estan realitzant, ara s'acabaran, aquest any se suposa que s'acabaran pràcticament totes les tesis que veuen en aquesta llista, un gran nombre de tesis doctorals per part de gent que s'ha format en la recerca dintre del projecte, i que abasten els temes, els tenen posats aquí, però abasten els temes dels contenidors de transport, de les matèries primeres utilitzades per la fabricació ceràmica a Barcelona, dels materials del País Basc i Canadà des del punt de vista arqueomètric una, des del punt de vista purament arqueològic una altra, els materials prehispànics, la ceràmica prehispànica de Canàries, i els materials des del punt de vista també arqueològic del cas d'estudi que els deia abans de Colòmbia-Panamà. El nombre de mostres analitzada, el nombre de ceràmiques analitzades, doncs és força elevat, són més de 2.000 ceràmiques que hem analitzat, és molta feina. I aquí, encara que els gràfics els puguin enganyar, perquè no estan tots a la mateixa escala, aquests d'aquí arriben fins a 400, aquests a 80, 80 i 160, el nombre de mostres és molt desigual. Aquí tenen els casos d'estudi que estan directament vinculats amb el projecte Technolonian, del que estem parlant avui. Són més de 1.200 ceràmiques analitzades, i si tenim en compte que aquest cas d'aquí, que és el de Colòmbia-Panamà, són diversos jaciments de Colòmbia i de Panamà, el centre que tenim més ben estudiat fins al moment és Barcelona, tenim més de 300, pràcticament 350 ceràmiques analitzades que provenen de Barcelona, que procedeixen de Barcelona, trobades a Barcelona. A més, tenim 240 ceràmiques més de diversos centres catalans, centres productors o també de centres receptors, de jaciments on s'han trobat aquestes ceràmiques. També 261 ceràmiques de diferents centres productors de la península Ibèrica, i també un parell de ceràmiques de segona, a Itàlia. I després, finalment, més de 300 mostres que procedeixen d'altres jaciments a Amèrica, Venezuela, de la República Dominicana. La metodologia que s'ha emprat en els estudis arqueomètrics, nosaltres el que fem és, bàsicament, analitzem l'argila amb què s'ha fet la ceràmica, perquè aquesta argila té una composició química que és característica d'unes determinades argiles. D'aquesta manera, nosaltres podem saber, a partir de la composició química, si aquesta argila és de Barcelona, és de Sevilla o és d'alguna altra banda. D'acord? I aleshores, la base del treball és l'anàlisi química. Nosaltres hem utilitzat bàsicament dues tècniques, que és la fluorescència de raigs X i l'activació neutrònica, són dues tècniques diferents, que es basen en una sèrie de principis físics, però suposo que no cal que ho expliqui, perquè no crec que sigui el més interessant. Però, bàsicament, el que acabem obtenint és aquest tipus de senyal, és un espectre que ens permet saber quina és la composició química de la ceràmica. Quant ferro hi ha, quant potassi hi ha, quant calci hi ha, quant sodi hi ha dintre de cada una d'aquestes ceràmiques, i en funció d'això, partint de la base de que coneixem els centres productors, que ja ho teníem estudiat anteriorment, com són els diferents tallers, o mínim en part ho teníem estudiat, doncs podem saber aquestes ceràmiques a on es van fabricar, d'on venen. Aquest estudi, que s'anomena de provinença, perquè veiem d'on provenen les ceràmiques, es complementa també amb l'estudi de la tècnica de com s'han produït aquestes ceràmiques, com s'han fet aquestes ceràmiques. I aleshores això ho fem a partir d'una tècnica, de diverses tècniques. Una seria la difracció de raigs X, que ens permet veure els minerals que hi ha, perquè durant la cocció es formen minerals, els minerals que hi ha canvien, i aquests canvis depenen de quines temperatures s'han cuit les ceràmiques. D'aquesta manera podem saber a quines temperatures s'han cuit la ceràmica, com eren aquestes cocions, això seria un exemple d'aquesta tècnica. I també, paral·lelament, s'ha utilitzat el que s'anomena la microscòpia òptica sobre làmina prima. Les ceràmiques, les argiles, a vegades contenen petites inclusions, petits granets, que a vegades són de minerals, però a vegades també són fragments de roca molt petits. I aleshores, aquests fragments de roca, amb unes preparacions adequades, es poden identificar. I, per exemple, nosaltres, si veiéssim, per exemple, un tipus de roca que no existeix a Barcelona i aquesta ceràmica s'hagués trobat a Barcelona, sabríem que aquesta ceràmica ha vingut de fora, perquè les argiles de Barcelona no contenen aquest tipus de roques, perquè aquest tipus de roques no estan en aquesta zona. I finalment, també per la part tècnica, s'ha utilitzat la microscòpia electrònica de rastreig, que això permet mirar la ceràmica a molts augments, 1.000, 2.000, 4.000 augments, són augments típics amb els que treballem. Podem veure aquí també com canvia la microestructura de la ceràmica a aquests augments, i això també ens permet determinar la temperatura de cocció, però sobretot podem estudiar el que són els vidrats. Aquí tenen, per exemple, un exemple, és un vidrat, això seria la secció del vidrat d'una ceràmica de Barcelona, el vidrat de plom, i aquestes taques més blanques que es veuen és el color groc, és un antimoniat de plom, és el que s'anomena el groc de Nàpols, que aquesta tècnica ens permet analitzar. Podem fer microanàlisi d'aquestes petites inclusions, que tenen, a vegades tenen 5 micres, 5 mil·lèsimes parts de mil·límetre, i en el microscopi electrònic les podem veure i les podem microanalitzar. A part d'aquestes tècniques analítiques, el que també hem fet en aquest projecte, i això és una cosa que es fa bàsicament a Grècia, és la determinació de les propietats mecàniques i de les propietats tèrmiques d'aquestes ceràmiques per veure com es comporten. És important determinar aquestes propietats tèrmiques i mecàniques perquè així podem veure quina és la resistència mecànica i la tenacitat d'aquestes ceràmiques. I això, per exemple, és molt important quan estem parlant dels contenidors de transport, que són unes ceràmiques que s'han de posar carregades amb un vaixell, han de travessar l'Atlàntic i han d'arribar fins a Amèrica, i del que es tracta és que no es trenquin, perquè si es trenquen es perd tota la càrrega que es porta. I aleshores és important que aquestes ceràmiques realment serveixin per la funció que han de fer. També és molt important quan es parla de ceràmiques de cuina, que les ceràmiques de cuina sempre sembla que siguin unes ceràmiques molt senzilles en comparació amb la pisa, però són ceràmiques que han d'anar al foc i s'han d'escalfar, han de poder resistir al xoc tèrmic. I això seria una mica el plantejament metodològic que fem.
A nivell arqueològic, i a l'hora d'escollir les mostres, van entendre Barcelona com un jaciment únic, i van, però mirant la situació de dispersió. Es va escollir mostres de 25 punts diferents de la ciutat, diferents intervencions arqueològiques, i es va mirar de fer també un estudi diacrònic, és a dir, el material analitzat podríem dir que va des de final del segle XII, inicis del segle XIII fins al segle XVIII. I normalment totes les peces, amb alguna excepció, són ceràmiques amb bons contextos arqueològics. A nivell de les produccions, això és una mica totes les produccions analitzades, tenim des de les més antigues, les vidriades del segle XIII, després les vidriades són les comunes ja del XV o del XIV, els típics verdes gòtics, i el material d'alfàbies, els contenedors de transport, tant canters com alfàbies, la ceràmica de cuina de pasta reduïdes, la ceràmica policroma, ja més tardana, estem davant de peces del segle XVIII, la majoria, i les imitacions, les produccions locals de les tatxes noir, les típiques produccions italianes que arribaven en massa a la ciutat. A nivell de la pisa més antiga tindrien la pisa arcaica, després la pisa clàssica, la decorada en verd i manganès, les produccions en blau, sobretot les blaus de Barcelona, anomenades blau de Barcelona, les produccions de reflex metàl·lic, les produccions de pisa catalana decorada en blau i les imitacions blau sobre blau de les importacions italianes. A nivell de ceràmica, si bé tenim en aquest moment jo crec que moltes dades, no passa el mateix en relació als forns de la ciutat i als processos. Arqueològicament s'han documentat pocs, tenim poques dades, només podem esmentar dos per les èpoques més antigues, un al carrer Hospital i un al carrer Cardés, i els dos focus més tardans principals de la ciutat, el que és al voltant del carrer Tallers i al voltant del que és actualment el carrer Escudellers, Escudellers Blancs, Obradors o Passatge Escudellers, que ja la nomenclatura t'està dient que passava allà. Tenim un forn només dos forns al mateix solar del carrer Tallers i dos forns a la zona d'aquesta zona inferior, concretament al carrer Nou de Sant Francesc. Tenim els dos forns del carrer Hospital, com comentava, són dos forns que s'han de situar en l'alta de mitjana. En concret, el de Cardés és de final del XII, la major part del segle XIII, i la del carrer Hospital seria segle XIII. Segurament estan isolats, segurament hi havia més, no tenim dades arqueològiques fins al moment. Estan en dos punts extrems de la ciutat, cada un en una banda, i hem de pensar que probablement estarien agrupats. Jo crec que podríem tenir una situació similar a la documentada en Marsella per aquest període, que hi ha tot un barri fora de la ciutat on s'agrupaven un seguit d'obradors, crec que van documentar 13 forns i tot un seguit d'estances vinculades a aquell procés. Posteriorment tenim, això són els dos forns documentats al carrer Nou de Sant Francesc, són de cronologia molt més tardana, en un moment que ja es dona una especialització, d'això ja en parlarem, no passa com al segle XIII que al mateix forn es feia de tot, i també al carrer Montalegre, el que és actualment el solar de la Universitat de Barcelona, justament hi ha dos forns que van produir fins al segle XIX, però que segurament s'ha de buscar l'origen al segle XVII.
Els resultats que hem tingut fins ara en aquest primer projecte Tecnolonium i també, evidentment, en el projecte farcim que es desenvolupava en paral·lel són desiguals, són necessàriament desiguals. Són desiguals perquè no hem estudiat el mateix nombre de mostres a tot arreu, són desiguals perquè el punt de partida tampoc no era el mateix a tot arreu. Per posar, abans de parlar de Barcelona, per posar un parell d'exemples, això seria un exemple de la situació a la que estem actualment en el País Basc i al Canadà. Aquí tenen el mapa, això és Terra Nova i això és la costa de la Labradoria de Quebec. Aquí tenen els assentaments que fan els bascos en aquest moment del segle XVI. I això és un tipus de ceràmica que ara sabem que es produeix a Miravilla, a la zona de Bilbao, amb ceràmiques amb pastes caolinítiques, i que es troba també en la zona de, en concret aquesta surt de Petit Mecatina, que és un jaciment que es troben aquí, a la zona de Canadà. Aquest seria un dels exemples. Comencem a conèixer les produccions del País Basc, i els deia que abans no es coneixien quina ceràmica es produïa abans del segle XIX en el País Basc. Ara comencem a conèixer quina és la ceràmica que es produeix, comencem a tenir aquestes dades químiques que ens permeten identificar si les ceràmiques que es troben a Canadà són franceses o són del País Basc, però és un dels casos menys desenvolupats. L'altre gran cas, que seria el de Sevilla, és un cas que els deia que és molt important. Com veuran vostès, la producció que hi ha a Barcelona és una producció molt complexa. Barcelona és un centre productor on es produeix molta ceràmica de molts tipus diferents, i el que estem veient a Barcelona segurament és molt més greu encara a Sevilla, perquè a Sevilla segurament la producció és molt major de la que pugui haver-hi a Barcelona. Sevilla és molt complexa, no la coneixem encara prou bé, estem treballant encara molt, i els materials que trobem a Amèrica pràcticament sempre són materials que provenen de Sevilla, tot i que també els he de dir que també hem trobat en un dels assentaments que funda Colón en el seu segon viatge a la República Dominicana, també hem trobat ceràmica de Barcelona. És una notícia interessant. Aquest seria un dels casos, un exemple d'aplicació. Sevilla ens dona una gran varietat de coses, i aleshores aquí tenim un procés que hem estat estudiant, en aquest cas de Colòmbia, Panamà, que és un procés que és interessant. En el 1510 es comença la conquesta del que és l'Amèrica continental. Fins a aquest moment estem en el que s'anomena el període antillà, on bàsicament el que s'està fent és ocupar les Antilles. Es comencen a fer petites incursions en la zona continental. El 1510 es funda un campament aquí, que és Sant Sebastià d'Urabà. El mateix 1510 aquest campament s'ha d'abandonar, queden 50 sobrevivents dels 300 que van arribar-hi, perquè els indis d'allà tenen fletxes enverinades i són tremendament hostils, i Balboa proposa deixar l'assentament de Sant Sebastià d'Urabà i anar a l'altra banda del golf d'Urabà, a una zona on els indis no utilitzen fletxes enverinades, i fundar una ciutat en allà. Es funda una ciutat que es diu Santa Maria l'Antigua del Darient, que el 1513 la corona li dona el títol de ciutat. És la primera ciutat amb títol de ciutat que hi ha a l'Amèrica continental. I de fet, el 1513 s'organitza el que s'anomena l'Armada d'Oro, que és una gran flota, la primera gran flota que fa la corona de Castella, on trasllada no només soldats, sinó que també trasllada colons per ocupar la ciutat, i a més amb el compromís de fundar 5 poblacions més. És una cosa molt divertida de veure, perquè es nomena també un bisbe, que és el primer bisbe de l'Amèrica continental, va el bisbe amb la mateixa flota, s'emporta les campanes per fer l'església, s'emporten absolutament tot el que necessiten. És molt curiós, és molt curiós de veure. De totes maneres, la ciutat és un fracàs. Hi ha moltes tensions entre el governador i Balboa, i de fet Balboa, que acaba de descobrir el Pacífic, es casa amb la filla del governador. Una disgràcia així. Una mica de marujeo, si em permeten. Es casa amb la filla del governador per eliminar les tensions entre el governador i Balboa, però no li serveix de res. El governador li acaba tallant el cap a Balboa. És un final. I la ciutat acaba sent un fracàs, i el 1519 es trasllada a Panamà. Es funda el que és el casco viejo, el Panamà viejo. Es funda la ciutat aquesta, que és una ciutat que ja tindrà continuïtat fins al moment actual, tot i que el 1673 Morgan, el pirata, la destrossa totalment i l'han de refundar una mica més enllà. I aleshores és un procés que hem anat estudiant i que és important, entre altres coses, perquè Panamà es convertirà en el gran port del Pacífic, la ceràmica que està navegant pel Pacífic, que arribarà un moment en què ja no serà produïda a Sevilla segurament, perquè estem veient, sinó que serà ceràmica produïda a Panamà. I és una ciutat que tindrà una gran importància amb la producció ceràmica i amb el comerç en el Pacífic. En el cas de Barcelona, si ens centrem en el cas de Barcelona, en tot aquest projecte hem pogut identificar 326 peces que són ceràmiques de Barcelona. Són moltes peces i és un dels casos que coneixem millor. De totes maneres, un dels problemes que tenim quan estudiem ceràmiques arqueològiques és que aquestes ceràmiques pateixen processos d'alteracions durant l'enterrament i moltes vegades és molt difícil identificar els processos. Perquè ho sàpiguen. D'aquestes 326, en realitat en tenim 233 que no tenen aquests problemes i el que jo els explicaré ara serà amb aquest grup on hi ha els problemes. Com poden veure, això és un gràfic que ens permet veure les similituds químiques que tenen aquestes ceràmiques. Aquí tenim les 233 ceràmiques analitzades a Barcelona i aleshores aquestes ceràmiques es van unint, amb aquest gràfic es van unint, en funció de si són o no, si són més o menys similars des del punt de vista de la seva composició química. Com més amunt es fa aquesta unió, més diferents és la seva composició química. I això ens permet identificar una sèrie de grups de ceràmiques que comparteixen composicions químiques similars. La primera no diria que és una sorpresa, perquè ja ho esperàvem, però un primer resultat és que tenim moltes composicions químiques diferents. El Pla de Barcelona és un pla complex des del punt de vista geològic, tenim argiles quaternàries, tenim argiles terciàries i, com veurem, aquestes argiles s'utilitzen per les diferents produccions que es fan a la ciutat de Barcelona. Això seria una mica les produccions que nosaltres identifiquem. Identifiquem bàsicament quatre produccions diferents, A, B, C i E, i aquestes A, B, C i E té a veure amb les argiles que hi ha, però després, per qüestions tècniques, en aquestes argiles se'ls ajunta més o menys calci. El calci té un paper fonamental en l'argila i li confereix moltes de les seves propietats. El color, que sigui més fort o que sigui més clar, és una funció del calci. La microestructura que desenvolupen i que determinarà quines són les seves propietats mecàniques, la resistència mecànica i la tenacitat d'aquesta ceràmica, té a veure amb el calci. I això fa doncs, que, per exemple, la producció A, doncs, en puguem tenir tres grups diferents en funció dels diferents continguts de calci. Això senzillament és una funció discriminant per ensenyar una mica el que ja sabem, que hi ha produccions diferenciades i que corresponen a diferents composicions químiques. Els quatre elements químics, això ho passarem molt ràpid, però els quatre elements químics que més diferencien aquestes ceràmiques són el calci, el potassi, l'alumini i el silici. El calci, com els deia, és molt important des del punt de vista tècnic. Des del punt de vista tècnic tenim el que s'anomenen argiles calcàries i el que tenim en aquesta banda d'aquí serien les argiles poc calcàries. Això és una divisió bàsica que generalment té moltes implicacions a nivell tècnic i després, de fet, com veuran, la ceràmica de cuina és la ceràmica en principi que es troba aquí. I per fabricar la pisa, generalment el que interessa són argiles calcàries que tenen aquests colors més pàl·lids. Hem de pensar que el vidrat de plom és transparent i un dels problemes és fer que aquest vidrat sigui no transparent sinó translúcid, que tingui un color blanc, que no es vegi l'argila que hi ha sota i que la decoració en blau o de reflex metàl·lic o el que sigui estigui posada sobre un fons blanc. I una de les maneres d'estalviar-ho, la manera normal és afegint estany, l'estany és molt car, i una de les maneres d'aconseguir fer que això sigui que surti més barat és que l'argila no sigui d'un color vermellós, sinó que l'argila sigui d'un color el més pàl·lid possible. I per això s'intenten seleccionar argiles que tenen aquests continguts amb calci elevats. El potassi és un element que presenta moltes diferències a Barcelona, sorprenents, els diria, I després l'alumini i el silici també són importants. El silici generalment ens indica quan s'estan afegint sorra a les argiles. I afegir sorra a l'argila és una cosa que es fa per millorar les propietats mecàniques i també les propietats tèrmiques. La ceràmica de cuina moltes vegades és una ceràmica que és grollera, perquè aquesta sorra que s'afegeix ajuda a que al passar del fred al calor no es trenqui la ceràmica. D'acord? Això es pot solucionar amb parets gruixudes amb molta sorra o amb les cassoles que tenim nosaltres, típiques a Catalunya, les cassoles de breda, que són molt fines, de manera que tota l'argila s'escalfa molt ràpidament. Són les dues grans solucions que hi ha per fer ceràmica de cuina. El grup E és un grup que presenta una sèrie de peculiaritats. És una ceràmica grollera, té molt d'aquest quars i correspon al forn del carrer Carders.
La ceràmica vinculada al forn de Carders té una tipologia una mica especial, no és la comú d'aquest moment. La cronologia ja hem comentat que és de final del 12 i fins al tercer quart del segle XIII. S'ha plantejat que per la seva forma podria estar vinculada a un mol andalusí, entre cometes, és dir, segurament destinada a algun sector de la població que encara vivia a la ciutat. És ceràmica oxidada i reduïda, en formes no comunes, insisteixo, a les produccions locals, ben documentades en Barcelona, i ja es documenten també ceràmiques vidriades.
Una altra producció que trobem és la que anomenem les produccions A, que ja els havia dit que les diferenciem en tres grups diferents en funció del contingut de calci. Aquí poden veure com això del calci va augmentant del grup A1 a 2 a 3. Aquestes són unes ceràmiques on el que ens trobem és amb una argila que s'està utilitzant i a la que se li estan afegint aquest calci per aconseguir aquest efecte d'aquest canvi de propietats físiques, tant de les propietats mecàniques com del color. De totes maneres, estem en un moment, això és del segle XIII, això és la ceràmica que està vinculada al taller del carrer Hospital, són argiles quaternàries, diferents de les del carrer Carders, i el que ens trobem és amb què, tot i que s'està afegint aquest calci per aconseguir aquest efecte, no hi ha realment una especialització en la producció. La pisa arcaica que es comença a produir a Barcelona en aquest moment del segle XIII es fa amb les argiles més o menys calcàries, però també les trobem amb argiles una miqueta menys calcàries. És a dir, s'està afegint, la pisa arcaica es fa preferentment amb aquest tipus de ceràmiques, amb aquest tipus d'argiles més calcàries, però no només. I també s'ha de dir que amb aquestes mateixes argiles enriquides amb calci s'estan fent altres tipus ceràmics.
Aquests grups, com podeu veure, corresponen a les produccions més antigues, normalment són les produccions del segle XIII. Tenim el que es denomina pisa arcaica, les primeres produccions que seran l'origen de la pisa decorada en benimandanès, acompanyats de les peces de vaixella decorades, vidrades en verd, ceràmica comú també del mateix període, i després les produccions d'alfàbies, les primeres alfàbies, els primers contenidors per al transport marítim reglamentats. Estan associades a una tipologia ben documentada la primera meitat del segle XIII. Podem veure, com comentava el Jaume, no hi ha cap especialització, el mateix taller produeix la ceràmica vidrada, la ceràmica sense vidrar, la ceràmica de contenidor, la ceràmica de foc, la ceràmica de taula i segueix les modes del moment.
Si passem a les produccions B, són aquestes que tenen aquí, són produccions molt més calcàries i són produccions que tenen diferents grups, que anomenem B1 fins a B4, on el que trobem és un increment en els continguts de calci des del que seria el segle XIV fins al que seria el segle XVIII. Cada vegada són ceràmiques amb continguts de calci majors. aquestes ceràmiques mostren ja en dues fases diferents. Una cosa serà el que passarà en el grup B1 del segle XIV, ara ho explicarà la Júlia, i l'altra cosa serà el que passarà a partir dels segles XV-XVI, quan ja entrem en el B2, en la cronologia del B2, que realment hi ha una especialització en la producció ceràmica.
Bueno, aquí podem veure com comencen ja les primeres produccions de pissarra i calca, que se produeixen d'una manera paral·lela a les ceràmiques vidriades, tant de cuina com de taula, però és la ceràmica més comuna, amb els contenedors més coneguts del segle XIV i XV. I després té el mateix taller, les mateixes argiles tenen una continuïtat de producció en les peces decorades en reflex metàl·lic, i blau, una producció més minoritària a Barcelona, però que també hi ha bastant mostra, i les produccions en blau. El mateix grup és homogeni a nivell de composició. Després el grup B3, B4 i este grup que veis aquí una mica al marge seria les ceràmiques decorades en reflex metàl·lic i la seva continuació a les produccions en blau i les produccions d'imitació, el blau sobre blau de les imitacions de la ceràmica italiana que arriba en massa a la ciutat i a casa nostra es feia d'una manera més barata i per tant més competidora al mercat. En el mateix grup s'han de posar aquestes ceràmiques polícromes, ja de cronologies més tardanes, del segle XVIII, que es feien, avui en dia es pot dir que hi ha una producció a Barcelona.
Si mirem les produccions que anomenem C, les produccions que anomenem C són, hi ha dos grups, el C1 i el C2, un altre cop, com passa sovint, la diferència bàsica important és la del calci, el grup C1 té menys calci que el grup C2. Aquestes ceràmiques són ceràmiques que també s'estan produint sobre la ceràmica, sobre les argiles quaternàries del Pla de Barcelona. El grup B anterior estaven explotant argiles terciàries, són unes argiles que, tot i que n'hi ha aquí ben bé al centre de la ciutat, les grans àrees on es troben aquestes argiles és a Sants, és al voltant de la carretera de Sants, que era cobert i d'anys de franc i tot això. Aquestes produccions són produccions, el grup C1 és una producció que està al voltant del segle XVI, per tant seria contemporània al que dèiem del grup B2, i el grup C2 serien produccions que són contemporànies a les que serien les imitacions del blau sobre el blau que veiem ara, i representa diguéssim la consolidació d'aquesta especialització en els tallers ceràmics. Tenim la pisa que s'està fent amb aquestes argiles terciàries i tenim aquestes ceràmiques que ara les veuran, que són ceràmiques diferents, que s'estan fent amb les argiles quaternàries.
Tenim les produccions típiques del segle XVII, produccions de ceràmica vidrada normalment per a cuina o per a foc, tant en pastes oxidades com reduïdes, i les comentaven d'aquestes produccions locals d'imitació de les tatxes noirs, que són les ceràmiques, unes ceràmiques italianes que venen de Ligúria i que van tenir molt d'èxit en el seu moment, i aquí, igual que les produccions de blau sobre blau, s'imitaven d'una manera local, amb petites variacions, perquè jo crec que en essència és el mateix, combinant el groc amb traços en manganès, i després una sèrie de ceràmiques polícromes que es podrien vincular molt bé a les produccions franceses. Els tallers de França estan produint coses molt similars, jo crec que senzillament s'està seguint les modes de vessella de taula del moment. Sempre hi ha la ceràmica que arriba, que és la ceràmica molt més cara al mercat, i la ceràmica que es fa aquí copiant o imitant aquells centres de producció que tenien cert renom o anomenada. Bueno, després de fora també hem localitzat unes peces ja sabíem que era material forani, però com venia el projecte a fer l'anàlisi, tenim les peces de Ligúria que comentava, això són peces italianes, una d'Alfàbia sevillana, les peces de contenidors transporte valencians, són les grans gerres per ficar escudelles que anaven als barcos, i després produccions locals valencianes en blau o en refres metàl·lic. I un grup d'imitació de catxes noir que de la zona del Maresme, segurament Mataró. A nivell de producció ceràmica, comentar que si bé sempre s'havia dit que Barcelona era una ciutat de tradició terrissaire, però que es podia vincular al món de les manufactures urbanes i que no podia anar més enllà del segle XIII o segle XIV, a partir d'aquest projecte hem pogut veure com des d'època molt antiga, des de l'antiguitat tardana, hi ha un munt de tallers produint i fent peces per l'abast i per un mercat local i regional al voltant, suposem, al voltant de la ciutat, i que en les mateixes argiles podem dir que hi ha una continuïtat amb peces ben documentades de l'antiguitat tardana, amb produccions carolíngies, les típiques citres ben documentades del segle IX i X, les primeres produccions de Pisa, les produccions de Pisa clàssica, i tenim una continuïtat que mostra aquesta línia molt vinculada a la ciutat de Barcelona.
Per la part que els acabem d'explicar una mica de tot el treball arqueomètric sobre aquestes produccions, ràpidament, quatre punts, el que es veu fins ara és que realment hi ha una sèrie de fases en el que és la producció ceràmica a Barcelona entre aquests segles 12, 13 a 18 que hem estat estudiant. Hi ha una primera fase en aquests segles 12, 13 on previsiblement els tallers aquests que sembla que estan situats en punts extrems al voltant de la ciutat, fora de la ciutat, i que segurament al voltant d'aquests tallers de l'Hospital i de Carrers n'hi deuen haver-hi d'altres, estan explotant les argiles quaternàries sobre les quals s'assenten els mateixos tallers. S'han explotat aquestes mateixes argiles i, tot i que es pot introduir aquest calci per aconseguir uns efectes tècnics diferenciats, la veritat és que no s'observa cap mena d'especialització en la producció ceràmica. És a dir, hi ha una certa selecció de les pastes més calcàries per produir la pisa arcaica, però no hi ha una especialització. En el segle XIV, hi ha un gran canvi en el que és la producció ceràmica a Barcelona. Les argiles que s'estan explotant en el segle XII-XIII, que coneixem que s'estan explotant i que es documenten a tota la ciutat, sembla que deixen d'explotar-se. És possible que part dels tallers, una part important, es traslladi ja dintre de la ciutat, en aquesta zona que la toponímia ens diu que estan instal·lats aquests escudellers i aquests tallers. I també és possible, donat que es comencen a explotar aquestes argiles terciàries, que els tallers que es comencen a fundar a partir d'aquest moment ja no estiguin agafant les argiles al voltant del taller, a la immediatesa del taller, sinó que és possible que part d'aquestes argiles vinguin de zones allunyades, com poden ser aquestes zones de Sants, que són les zones on aquestes argiles són més riques en el Pla de Barcelona. De totes maneres, com hem vist en aquest primer moment del segle, sobretot del segle XIV, correspon a aquest grup B1, és una producció que és molt més adequada per fer pisa, però també es fan altres tipus ceràmics, amb la qual, tot i que tenim un gran canvi en el que és la producció ceràmica del Pla de Barcelona, del que seria de Barcelona, no tenim tampoc una especialització clara. Aquesta especialització clara arribarà a partir dels segles XV-XVI, on clarament veiem que la utilització de les argiles terciàries és per la fabricació de la pisa, de la vaixella de taula, de la que semblen les imitacions del blau sobre el blau, italià, mentre que tot l'altre tipus ceràmic de cuina, de la ceràmica de foc i la ceràmica vidrada comuna, fa amb les argiles quaternàries que s'estava fent, fins i tot part d'aquestes argiles, d'aquestes ceràmiques d'imitació rigor. El projecte, a Déu gràcies, continua amb una segona fase, amb un segon projecte, malgrat la crisi hem tingut la sort que el Ministeri ha renovat el projecte i ara comencem, acabem de començar ara mateix, una segona fase d'aquest projecte Tecnolonial del 2013 al 2015, que en principi hauria d'aprofundir els aspectes que els estàvem comentant, no només a Barcelona. A l'equip investigador, continua l'equip investigador del primer projecte, però s'incorpora molta gent nova. Ràpidament s'incorpora una altra persona de la Universitat de Sevilla, però també s'incorpora al Departament d'Arqueologia Peter Day, al Departament d'Arqueologia de Sheffield, també s'incorporen un parell d'investigadors de la Universitat de Gènova, s'incorpora un arqueòleg de la Universitat de Montreal de Canadà, s'incorpora un investigador d'Ismonet que treballa en arqueometria al Canadà, s'incorporen també dos investigadors colombians, un de la Universitat del Norte a Barranquilla i un altre a la Fundació Lligaire de Bogotà, i s'incorporen també una sèrie d'investigadors argentins del CONICET de Mendoza, dos investigadores del CONICET de Mendoza i dos investigadors associats a l'estudi de Santa Fe la Vieja, perquè els casos d'estudi continuen els mateixos, continuen els tres centres productors per aprofundir el que està passant a Barcelona, el que està passant a Sevilla i el que està passant al País Basc. I en el que fa als centres receptors continua el cas de Gran Canària, el cas de Canadà i el cas de Colòmbia, Panamà, però el cas que havíem estudiat inicialment de Perú amb Lima, hem decidit canviar-lo, substituir-lo per al cas d'Argentina. Aquesta és on estudiarem Santa Fe, la Vieja i Mendoza, que són al límit sud durant molt de temps el que serà l'imperi espanyol, abans que definitivament comencin a expandir-se cap al sud d'Argentina. Mendoza i Santa Fe seran d'alguna manera les parts més al sud d'aquest imperi. Continuarem amb els mateixos tipus ceràmics i continuarem fent el mateix plantejament metodològic, però incorporarem aquesta vegada, com a novetat, moltes d'aquestes alfàbies de transport porten dibuixats aquests signes i el que farem serà determinar en el laboratori les tintes, en què estudiar les tintes en què s'han fet aquestes inscripcions. A veure si les tintes ens reporten més informació. I en concret, pel cas de Barcelona...
Bueno, perquè pel que fa a Barcelona continuarem amb les mateixes solucions, com comentava el Jaume, intentant omplir aquest buit que encara queden en algunes produccions. Incorporarem material d'algun fort que no s'havia analitzat en la primera fase. Jo voldria destacar el fort de Pedralbes, que està, ara creiem que està totalment vinculat a un material que ja havíem estudiat fa temps, però que les noves dades arqueològiques sembla bastant clar que estarien davant d'una producció del segle VIII i un nou no molt avançat. Doncs, jo crec que és un cas molt interessant per omplir aquest període una mica complicat. I estudiarà també el que es produeix a Barcelona i també el que arriba de fora. Aquí tenia un mapa de el que arribava de productes de ceràmica, vidre o pipes que arribaven a la ciutat en aquest període. Hi havia un material molt dispers, molt tipus de material. Aquí teniu visualment alguna de les mostres de peces italianes o franceses com és aquesta, o Sevilla, xines, o els talleres del Rhin en el nord d'Alemanya. Hi ha una gran quantitat de material que arriba i circula en la ciutat. Comentar a nivell arqueològic que no és tan fàcil la classificació. Yo creo que a veces clasificamos un poco a la ligera, entre comillas, porque ya el mundo de las imitaciones es enorme y aquí arribava de tot i s'hi lluitava de tot. I a més hi ha molts tallers fora de la ciutat, en llocs que no tenim ni idea que hi ha fort i que també hi havia tot un moviment. Jo crec que l'estudi de la ceràmica és molt important per l'arqueologia, tot i que jo crec que actualment està una mica devaluat, sobretot per les noves generacions, que no tenen gaire interès en estudiar ceràmica, perquè és el fòssil director. Si tenim bones dades arqueològiques a nivell de material, sabem en què registre ens estem movent, en quina cronologia tenem i començarem a omplir buits històrics que fins ara hi ha sempre. És un clàssic el segle VIII, el segle IX, el segle X, perquè a vegades passem per aquests segles al registre i no ens n'adonem que hem passat. Per què? Perquè no tenim un fòssil director clar. Jo crec que estudis com aquest sentaran les bases per registres que ja són clars i per registres que encara són una mica foscos. També voldria comentar que a nivell de museu, a nivell institucional, tot aquest material està organitzat o s'està organitzant a l'Arxiu Arqueològic de manera que pugui ser un material de referència per a l'investigador de fora, per a l'arqueòleg que està treballant a la ciutat i necessita o l'és útil consultar si els seus materials tenen alguna referència en aquest tipus de material estudiat. Això està a Zona Franca i els que treballen allà, bueno, pues esperem que pugui servir d'ajuda. I jo crec que per part nostra res més, moltes gràcies per l'atenció i tornarem a explicar. Volia agrair també a aquells arqueòlegs que moltes vegades en el propi procés de l'excavació ens han cedit material sense poder acabar la memòria, sense res, perquè pensàvem que era molt interessant. En especial voldria mencionar el Jordi Serra, el Miquel Soberón i l'Esteban Nadal, que han donat resposta en un moment, a vegades una mica ràpid, de poder cedir aquest material. I com comentava, pues, per nostra res més, moltes gràcies per l'atenció i tornarem a explicar la segona fase. Gràcies. Bueno, obrim un torn de preguntes si algú...
Em sentiu? Volia preguntar-vos a totes aquestes peces que classifiqueu i en museu si provenen d'altres museus, de particulars, o sigui, d'on les podeu obtenir vosaltres?
Hi ha el que hem analitzat?
Sí.
Ve tot de les excavacions arqueològiques de la ciutat.
No ve de museus, no ve res.
Sí, el material que hem analitzat forma part del fons del museu, però els fons del museu arqueològic procedeixen de les excavacions de la ciutat.
Gràcies.
És un material que tutela el museu i que procedeix de les excavacions de la ciutat. No sé si és que m'heu avorrit molt o l'hem fet tan bé que queda tot tan clar.
Abans he comentat que els forts, justament, que no es podien posar en col·laborament, sinó que estaven com una mena de monopoli, o no,
de monopoli.
És a dir, que, per exemple, tota la ceràmica s'havia de portar des d'Espanya cap a Amèrica, perquè ja no es podien fer.
Sí, no, això...
Aleshores, això era de titularitat pública, privada, eren concessions?
No, és privat. És privat. O sigui, la corona controla això. La corona de Castella, quan es fa el descobriment d'Amèrica i es comença la colonització, una de les primeres coses que fa, que la fa, recordar que és el 1503, o sigui, ja immediatament, és fer la caçada de la contratació de Sevilla, que el que fa és establir un monopoli. Tot el que va i torna d'Amèrica ha de passar per la caçada de la contratació i tot necessita un permís real. I la gent que hi va també necessita un permís real i o sigui, en principi no poden anar si no són cristians viejos i coses d'aquestes. I es controla totalment l'activitat, però l'activitat en si és una activitat que és privada. I aleshores, això és, bueno, és curiós. No? A vegades aquestes coses les paga la corona, però generalment aquestes coses les paga el que va a Amèrica. La visió que es té sobretot el primer moment inicial de la conquesta d'Amèrica és una visió molt, molt, com diria, molt falsa. S'imagina el que es fot a les pel·lícules, Pizarro i no sé què, i tots els exèrcits marxant cap allà, i aquesta gent en realitat van por su cuenta y riesgo. Es compren ells l'armament, la corona no els hi dona ni armament, ni els hi dona uniformes, no hi ha res. Són gent, són pràcticament com aventurers que van pel Far West, però a l'època. I aleshores ells agafen els armaments i se'n van cap allà. I tot això és una activitat privada, i el que s'emporta coses cap a Amèrica ha de comprar les coses que fa un ceramista de Sevilla, i a més ha de pagar en el vaixell a l'espai que ocupa les coses que porta cap a Amèrica. Doncs la corona pràcticament no paga res. La corona, l'única cosa que fa així la corona és pagar l'expedició aquesta que envien el bisbe i envien el governador i tal, però pràcticament tota la conquesta d'Amèrica en aquests moments inicials és una aventura particular, de particular a particular. Això sí, sota el control estricte de la corona, que exerceix un monopoli.
¿Solo habéis analizado las pastas cerámicas o habéis analizado la pigmentación también?
Sobretot les pastes ceràmiques, no? Perquè el que ens interessava ara sobretot era veure els aspectes aquests de quines produccions, com són del punt de vista tècnic les pastes, i poder establir aquests grups químics per poder fer provinença i començar a identificar els materials que arriben a Amèrica realment d'on venen. Perquè això per la pisa encara estava una mica bé, però per la resta de ceràmiques no hi havia cap mena de referència. La part de vidrats, de pigmentació i tal, s'han fet coses dintre del projecte Tecnolonial i també sobretot dintre del projecte Arsim. El Javier García Iñáñez, que està aquí a la sala, està allà, que és l'investigador principal del projecte aquest d'Arsim, ha fet moltes coses. S'han fet moltes coses, s'han fet menys que són les pastes, però s'han fet coses. S'han treballat que són els vidrats de plom, s'han treballat els pigments, s'han treballat també les interfases entre els pigments, entre el vidrat i la matriu, que ens informa de si es fa monococció, que és com generant en bicocció, és a dir, primer es fa la peça bascuitada i després s'afegeix el vidrat amb el pigment. A vegades hem vist que això no és així, l'estudi de la interfase permet veure que a vegades per estalviar-se una cocció s'ha fet tot amb una mateixa cocció. I també s'han estudiat els ploms. Dintre del projecte Arxim s'han fet estudis d'isòtops de plom per veure aquest plom d'on ve. Val?
En cuanto, por ejemplo, antes has mencionado que habíais encontrado en algún caso amarillo en el polisantimoniato de plomo en la pigmentación amarilla, ¿verdad?
Sí.
¿De qué recuerdas más o menos de qué siglo serán las cerámicas?
Que tuviera amarillo, crec que no en tenim cap anterior.
Vale, a veure, m'interès per l'amarillo és perquè estic fent la tesis doctoral en l'anàlisi de la pigmentació amarilla de ceràmiques.
Doncs que jo sàpiga, no n'hi ha cap anterior que tinguem nosaltres analitzada com a mínim. De totes maneres, si estàs interessada, no sé si coneixes la Trinitat Pradell?
No, sé, he llegit l'article sobre ella, però no.
Ho dic perquè la Trinitat Pradell, que està a la Politècnica, ella sí que està ara amb un projecte especialitzat sobre pigments amb ceràmiques vidrades.
Vale.
A lo millor, pues,
vale.
Interessaria provar de contacte amb ella.
Bueno, pues si no hi ha més preguntes, donem per terminada la sessió d'avui. Ah, no, hay una pregunta més, perdó.
Jo ara entenc que el que esteu creant són realment col·leccions de referència, que
produccions que no arribem a conèixer bé,
sí,
ens podem identificar a partir d'aquests estudis.
Sí, de fet, se l'ha acudit en alguna banda, sí, quan estava parlant dels materials que tenim analitzats, he dit que a part del que és Barcelona tenim altres jaciments, altres zones de, sí, va ser un molt ràpid de Catalunya. Alguns són tallers, els tallers de Lleida, els tallers de Reus, els tallers de Vilafranca, els tenen, també els hem estudiat, els tenim caracteritzats, però altres són centres receptors. Tenim analitzades ceràmiques de Sant Bartomeu del Grau, de Salt i de Girona, i en principi diguéssim que això ens permet, i també de Mataró, això ens permet veure, per exemple, doncs, les de Salt i les de Girona, que del meu record ara així són bàsicament de Barcelona, bàsicament són produccions de Barcelona que han anat allà. La constitució d'aquests materials de referència el que et permet és això, anar-te'n amb un jaciment i veure, també de Granollers, també tenim estudiat un conjunt de Granollers on hi ha molta ceràmica de Barcelona i després hi ha produccions valencianes. Diguéssim, tot això ho podem fer, diguéssim, l'estudiar els centres productors és important, perquè és que si no coneixem com són els tallers, si no ens coneixem, és molt difícil després anar a un centre receptor, amb un lloc de consum ceràmic, i intentar saber què és el que hi ha. Aquest és una mica, com deia abans, el que també ens havia mogut a estudiar no només la PISA, que és la ceràmica més ben coneguda i més estudiada, sinó a estudiar altres tipus ceràmic que en el fons són molt més abundants i que estan molt més presents en els jaciments, perquè la PISA en última hora té una decoració, i sí que és cert que a vegades s'imiten les decoracions, però una vegada un té pistes, com veu la PISA. Hi ha ceràmiques com les ceràmiques mirades, les ceràmiques de foc, els contenidors de transport, que és molt més complicat. I la idea és una mica aquesta. Aquests grups de referència ens han de permetre conèixer molt bé els centres productors, i aleshores d'aquesta manera un pot anar als centres de consum i saber exactament què és el que hi troba.
A vegades que hi ha, en aquests centres de consum hi ha producció pròpia. No?
Clar, si resulta...
En definitiva, no discriminar allò que no és de Barcelona.
Exacte. Si tu identifiques què és el que ve de fora i encara et queden coses, et pots acabar sospitant. De fet, diguéssim, si em permeteu la digressió, en aquest tipus de ceràmics la situació ara és encara com us ho diria, més endarrerida, però l'arqueometria ceràmica s'està aplicant des de fa molt més temps i de manera molt més exhaustiva, molt més intensiva, en la ceràmica romana. I per exemple, nosaltres sabem per arqueometria que hi ha 20 tallers que fabriquen terra sigil·lata itàlica que encara no s'han descobert arqueològicament. I també ens passa amb la terra sigil·lata hispànica. Nosaltres sabem, hem identificat en centres de consum, produccions que no corresponen a tallers que els arqueòlegs hagin trobat encara.
Bueno, a més nosaltres hem mostrat el que sabem, el que és, però hi ha moltes peces que s'han analitzat i no les hem mostrat, perquè no sabem el que és. Arqueomètricament no tenen resposta i arqueològicament algunes tenen resposta, però ells no troben aquesta referència, no tenen aquesta referència per comparar, o al revés, a vegades es pensa que tens una resposta arqueològica clara i el resultat és que segur que no és d'aquí. És molt complicat, és molt complicat. Són, no sé, 300 i pico mostres i 3 anys més de feina. I Barcelona partia d'un precedent ja en ceràmiques anteriors, en ceràmiques carolíndies i en ceràmiques talantigues. O sigui, és molt complexa. Bueno, pues moltes gràcies.
Moltes gràcies.